Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
I 31 minuts. Avui continuaran les declaracions judicials. Us ho explicàvem aquest matí dels familiars de les víctimes de la residència Fiella de Tremp, una residència on van morir fins a 64 persones a causa de la Covid. Avui ho faran 6 d'aquestes persones. Aquest dilluns han comparegut 7 de la vintena de familiars que han passat o que han de passar, vaja, pel jutjat de Tremp aquesta setmana per declarar, i han coincidit en afirmar que el geriàtric era la casa dels horrors. La causa està oberta per homicidi imprudent i està en fase d'instrucció. Per parlar-ne de tot plegat, tenim amb nosaltres Xavier Prats. Ell és advocat dels familiars de les víctimes de la residència de Tremp. Senyor Prats, què tal? Molt bon dia, gràcies per ser amb nosaltres.
Molt bon dia, gràcies a vosaltres.
Senyor Tremp, primer de tot, com estan els familiars de les víctimes?
Doncs familiars realment pensa que estan una mica agotats amb aquest tema perquè han passat quasi 4 anys des de que van succeir aquests tràgics fets, i el problema que ahir doncs, es van retrobar moltes emocions, van tenir que fer memòria, que descriure amb pèls i senyals el que van veure, el que van viure, i ha estat una mica dur per a ells.
Li repregunto d'una altra manera, si m'ho permet, senyor Prats. S'està produint una revictimització de les persones que estan tornant al jutjat?
Clar, estem parlant, potser sí, una mica doble victimització, ja que com a testimonis dels fets, no, pues, han de descriure, repetir el que van declarar ja a Mossos i al màxim detall possible, en la màxima concreció possible, i vulguis no, provoca tornar a reviure aquelles imatges, aquelles sensacions i aquelles emocions que bueno, per salut pública, no, per salut, ja estaven aparcades, no oblidades, però sí una mica aparcades per la seva supervivència.
Aquesta setmana està previst que declarin una vintena de familiars de víctimes, ara ho dèiem, de la residència on van morir una 60ena de persones grans a causa de la Covid. Ahir van declarar 7 familiars de 3 víctimes, avui declaren 6 familiars més. Com s'espera el dia d'avui?
Doncs ahir el dia més important, ja que ahir van tenir la sort o desgràcia que van declarar 3 de les úniques persones que van poder accedir a la residència aquest dissabte 28 de novembre. La gent va veure la desatenció, la forma de deixadesa, l'abandonament d'aquests familiars, i per nosaltres era molt important el dia d'ahir, ja que els més testimonis poden parlar de la desatenció, de la falta de contacte, de la falta d'informació, de la falta d'empatia, d'haver deixat morir, no?, sense avisar ningú familiar, de no poder comunicar-se a la residència, però els testimonis d'ahir van ser claus per explicar la veritat, no?, per explicar com estaven els padrins. Pensem que això estem al mes de novembre, quasi desembre de 2020, el primer brot de Covid va ser al mes de març, al mes de novembre ja s'havien fet els deures a residències, hi havia plans de contingència, tenia que haver responsables sanitaris, tenia que haver unes informacions que en aquest cas no es van complir.
Un dia com ahir que vam poder escoltar testimonis com l'Evaristo Saura, per exemple, que declarava això.
He tingut que tornar a dir pues, tot el que va passar, com ho vaig veure quan vaig entrar allí. Sí, bueno, jo no els coneixia, però vamos, jo el que vaig veure allí és que no vull ni recordar. Una cosa, semblava la casa de los horrores, allò, algo increïble. El meu pare lligat al llit, tapat amb mantes, pues, la bestiesa de què vaig veure, que això ha passat quasi 4 anys, però...
També van ratificar als familiars de les víctimes davant del jutge els informes de la Fiscalia i els Mossos de descontrol total. Senyor Prats, què diuen aquests informes?
Aquests informes diuen que per la residència, al mes de novembre, tenien que complir un pla de contingència, tenien que tenir una borsa de treball de reserva per si hi havia alguna baixa possible de personal, tenien que tenir uns camins, uns circuits de roba bruta, de roba neta, tenien que evitar moure's entre plantes, tenien que haver un control de temperatura, tenien que donar epis i material a tothom, i s'ha demostrat que en aquesta residència pues no es van complir aquestes normes, que el que va provocar, no, que al mes de novembre pues, morissin 64 persones, i jo sempre em pregunto, no, què hagués passat si realment no s'hagués acabat intervenint la residència per part de la Generalitat de Catalunya.
Senyor Prats, com sap, de fet ara ens ho explicava, un dels dies més importants va ser ahir, on alguns dels familiars que van poder entrar a la residència van descriure precisament aquest tracte als seus familiars per part de la mateixa residència, la Fiella, parlaven de persones grans, fins i tot lligades als llits.
Sí, nosaltres pensa que tenim dos testimonis, no? una part de Barisaura, que és el nostre client, que va anar a buscar el seu pare mort i se'l va trobar lligat amb un llit, amb els ulls oberts, amb una situació dantesca, tapat, però tots els testimonis que van entrar descriuen la mateixa situació, no? Una penombra, una foscor, una temperatura exagerada, un ambient molt carregat. L'Evari Saura, que és de funerari de professió, diu, fèieu-lo a mort, no? Diu, hi havia un ambient molt, molt, molt tènebre, i els altres testimonis que van baixar de Barcelona pues, van explicar que era un dels germans, no? Va dir, jo era fantasmagòric, no? Pues, pensa, gent gran, desorientada pels passadissos, sense roba, nua, demanant auxili, demanant socors, els menjars a sobre de les bandejes sense menjar ningú, tots els menjars per donar, a les 12 de la nit, falta d'aigua...
Jo, perdoni, senyor Prats, però és que em surt de l'ànima i és possible que vostè no tingui la resposta, però o li pregunti a la persona que no li togui respondre a aquesta pregunta, però com pot passar això? O sigui, per què pot passar un fet així?
Aquí hi ha un cúmul d'errors, i el primer cúmul d'errors és que la residència comença a tenir positius de Covid al personal a partir del dia 15, el dia 20 de novembre, i no tenen forma de reposar el personal. Com que no reposen personal i la gent, pues allò, parlant clar, està empestat, no? Què fan? Van marxant i arriba un moment que no tenen personal per atendre als padrins, no? que per si són, la majoria de gent eren vulnerables, eren dependents i bueno, pues necessiten més cuidado encara que qualsevol persona malalta. No? Llavors, pues això és un desastre que estava previst que no passés, hi havia mitjans i protocols per evitar això i al final per això estem en una causa per homicidi imprudent. No? Sí. Si realment no hi hagués cap indici i s'hagués fet tot bé, o estiguéssim parlant del primer brot, del mes d'abril, que no hi havia, sabíem el que era el Covid, ni hi havia material, ni hi havia EPIs, ni hi havia mascaretes, no estaríem aquí, no? Però en aquest moment, passat quasi un any des del primer brot de Covid, quan s'havia estudiat, hi havia protocols i s'havia fet procediments per evitar això, clar, el que no pot ser és que aquesta segona família, que va anar a veure el seu pare, que li havia un amic o un conegut que estava morint, van donar voltes per la residència sols, buscant el seu pare de llit en llit, no? Tu imagina't, a les 12 de la nit, amb el mòbil com a llanterna, anant despertant padrins a veure quina habitació estava el meu pare i si me'l trobava viu o mort, no? Amb una angoixa terrible, una situació pues, inolvidable, no? Imperdonable per responsables d'aquesta residència.
Mm-hmm. Senyor Prats, la residència Fiella s'hi està posant bé, diguem-ne, tot plegat? Està col·laborant en tota aquesta investigació, en tot aquest procés judicial?
La residència Fiella pensa que tenia al càrrec, no?, una responsable higiénico-sanitària, la infermera senyora Navarroa, que tenia 80 i pico d'anys i que, claro, és la responsable de fer complir tot això, no? Llavors, no sabem massa si va ser perquè la vam ficar com a persona responsable de palla o què va passar, però, clar, pensa que des que va intervenir a la residència, ja no és ja gestionar el mateix patronat i ara pues, bueno, estan intentant ficant-se culpes mútuament, no? Quan és culpa d'un, és culpa d'un altre i estan intentant treure's la culpa. El que està clar que hi ha un resultat objectiu. Per desgràcia, són 64 morts. Hi ha una intervenció de la Generalitat totalment necessària i a partir d'aquí el que està clar és que no podem tirar enrere, no? I, per exemple, el cas de l'Evari Saura, que deies al començament, aquest també tenia 92 anys però totalment independent i vivia a Pont de Suert amb un segon pis sense ascensor. Se va trencar el fèmur, el van operar a l'Hospital de Tremp i per no anar cap al poble, no podem caminar gaire bé, havia d'estar un mes a la residència, portava 15 dies, no? I la idea tornar cap a casa. Claro, si arriba a saber que la residència hi havia casos de Covid, ja no hagués entrat. Si arriba a saber que hi hagués casos de Covid, l'hagués anat a buscar. No? Vull dir que aquesta gent estan encara més dolguts perquè el seu pare era totalment conscient, era totalment independent, no? I llavors, clar, també és més fotut pels familiars la situació aquesta.
Clar, ara m'estava explicant que els responsables de la residència s'estan intentant treure les responsabilitats de sobre. M'explicava també la intervenció, recordem tots, de la Generalitat a la residència Fiella. Doncs bé, la Fundació Fiella, com sap, ha emès un comunicat lamentant els fets descrits per part dels familiars i ha indicat que es van succeir quan la residència estava intervinguda per la Generalitat. Com ho valora, això?
Al final, la residència té el seu personal i hi va haver dues intervencions. La primera va ser una supervisió d'uns dies i després la van acabar intervenint. Clar, pensa que el personal que hi havia va seguir estant després. Sí que van cessar la direcció, però el personal va seguir. Van posar personal d'acompanyament i suport, però el personal el mateix. Llavors, clar, i la Generalitat al final el que va intentar és portar-los a l'hospital, no? Intentar els traslladar a altres residències i intentar acabar amb el brot de Covid que hi havia, que era imparable.
El que demanen els familiars, això sí, és que es faci justícia. Què vol dir que es faci justícia en un cas com aquest?
Nosaltres ja vam portar una causa en una residència de Lleida, que també va tenir casos de Covid al primer brot, i els familiars, el que la majoria de familiars pensa que els padrins, quan van a residència, més als pobles, normalment no és que estiguin tan malament, sinó perquè estan millor a la residència, perquè fan jocs, fan escacs, fan cartes, tenen els seus amics que els acompanyen, no? Clar, llavors, quan tu, com a familiar, deixes a una persona resident en un centre assistencial de tercera edat, el que busques és que estiguin bé, no? I llavors, clar, ja el que busquen, amb que fes justícia, volen que aquests fets no es tornin a repetir. Parlem que són les majors residències, eren com a retiros dorats per als gestors, no? Eren situacions tranquil·les, no?, que mai ha passat per res, que la gent, si moria un padrí pobre, moria de gran i ningú s'hi ficava, no? Clar, amb el Covid, que la gestió residencial, assistencial, tercera edat, té més a dir, i han vist com a moltes residències, al torn de matí hi havia 8 infermeres, al torn de tarda n'hi havia 2 o 1, i al torn de nit potser no hi havia cap, no? Però era una mica un retiro funcionarial, un retiro d'assistencial per a aquest personal que volia viure tranquil, no? Què volen fer justícia? Volen evitar i volen fer un toc d'atenció que qualsevol persona que sigui de cap davant de gestió d'un centre assistencial de tercera edat tingui el respecte i tingui la cura de fer-ho bé, no? De fer-ho bé i seguir els protocols.
Quant de temps, senyor Prats, es preveu que es demori el procés d'instrucció?
Nosaltres ara estem en aquesta segona causa. Pensa que hi havia dues causes, una causa pels treballadors i una causa pels homicidis imprudents. Els homicidis imprudents, com aquí diu la causa va començar ahir amb les declaracions. Esperem que fins a l'estiu se vagin fent declaracions i esperem que al mes de setembre puguin declarar ja les investigades o les denunciades.
És un procés que està anant lent?
És un procés que va començar tard i ara estem en el moment que han passat 2 anys i pico des que va començar, però sí que és veritat que també Trem és un jutjat que, per desgràcia, hi ha hagut molts canvis de jutges i de magistrats, i llavors, clar, també ha sigut que ha arribat una persona nova, tornava a fer. Per part també d'una de les denunciades, s'ha intentat col·lapsar el jutjat fent recursos de qualsevol paper que feia el jutjat, no? Aquests recursos i aquestes apel·lacions i aquestes traves, no?, també han portat una dilació en el temps que no és imputable al jutjat, però sí que és imputable a les parts per intentar allargar.
Se us fa difícil posar una data orientativa al judici?
Nosaltres sí, pensa que si això arriba a judici, que esperem que sí, seria com a molt aviat cap a l'any que ve, cap a l'estiu que ve, aproximadament.
Senyor Xavier Prats, advocat dels familiars de les víctimes de la residència de Tremp, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos a aquest matí. Ànims i sort.
A vosaltres, molt bon dia.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.